Un dilluns més, feinejarem una estoneta amb la filosofia, amb l'anàlisi, amb la reflexió, amb les preguntes de la mà del Pere Martí. Bon dia, Pere, ben tornat.
Molt bon dia.
Què ens proposes avui?
Doncs avui ens introduirem un tema una mica espinós. Però, clar, abans hi ha hagut d'haver-se una tentació, perquè si recordes en l'últim programa vam fer algunes reflexions en l'àmbit de la política, de les misèries de la política, i vam posar alguns exemples, i ara em podríem posar...
Una pila més,
uns
no?
Uns quants més que es permetrien acabar d'adobar les tesis que llavors vam plantejar.
Abonarien tot el que vas dir, sí, sí.
Però com que tampoc les modificarien realment, ja, el que vam dir va quedar dit i...
Deixem-ho aquí?
Deixem-ho aquí i en tot cas tindrem temps de tornar-ho a reprendre si fos el cas més endavant. I bé, una de les coses que en els últims temps s'ha parlat més és el... les famoses generacions, la generació X, la generació Z, els millennials, des del punt de vista social, han tingut, no sé si un paper important, però com a mínim han aparegut, no?, en això que en diem els mitjans, a l'opinió pública. I també s'ha comentat que qui formen part d'aquestes generacions més aviat han anat a parar cap a la banda del desencantament personal, social i l'allunyament de la participació política, ja que hem començat parlant de política. Això sembla també, no ens enganyem, un fenomen cíclic, eh? En plena eufòria de la transició, aquí va sorgir un fenomen que es va anomenar el desencanto, que va donar fins i tot nom a una pel·lícula molt emblemàtica de l'època, sobre una saga de poetes, decadents, etc. Però bé, deixem els referents anteriors i anem a la qüestió que, bueno, m'interessa plantejar avui. En aquesta generació sembla que la representació política cada cop queda més allunyada dels extrems. Tenim l'alcalde més jove d'Europa, de 19 anys, com a resultat d'aquestes eleccions, i potser no cal repetir un cop més l'edat dels candidats que hi havia a l'alcaldia de Barcelona, no? Què passa entre tota aquesta franja intermitja? Jo la veritat és que si tu em preguntes exactament en què consisteix la generació X o la Z, o tampoc t'ho sabria...
Boomers, millennials, hi ha un munt d'etiquetes.
Tampoc t'ho sabria respondre amb una total precisió. El que sí que m'ha interessat com a observador, ja saps que un dels trets dels filòsofs és tenir sempre l'ull obert.
I l'antena, no?
L'antena parada, sempre... és que, bueno, expressen tota aquesta franja d'edat unes inquietuds, unes certeses i sobretot unes incerteses que els acaben d'alguna manera definint. Com que tampoc està clar en quin moment generacional estem, jo escollo una franja d'edat que aniria des del que abans era la majoria d'edat, els 21 anys, o sigui, la joventut estricta, perquè sent que avui dia la joventut s'estira i s'arronsa,
com un xiclet, sí, sí.
El carnet jove de la Caixa arriba als 30 anys, i recordo una institució que té la Jove Cambra, que tenia membres de 40 anys, i encara estaven a la Jove Cambra, no? Quan siguin a la Cambra dels ancians deuen tenir 120 anys, potser... Però bé, tornem a la qüestió, la joventut aquesta estricta, 21, 20 i pocs anys, fins a aquest moment significatiu, fins a cert punt traumàtic, que són els 40. La barrera aquesta dels 40...
Aquesta crisi.
Que sembla que hi ha, aquí no hi ha més remei que acceptar que s'ha entrat en l'adultesa.
Sí o sí.
Sí o sí. És una franja d'edat en què, ineludiblement... has hagut d'anar assumint obligacions socials, etc., i exhaurint algunes reserves d'il·lusió i expectatives de futur que tenies. Com fer aquesta anàlisi? Com et deia, he estat atent a què manifesten els components d'aquestes generacions en molts àmbits diferents. Però en concret em va semblar interessant també abordar les seves manifestacions literàries i, entre d'altres, vaig triar una novel·la pel títol i per l'edat de l'autora, que em va semblar que seria significativa, que es diu Consum Preferent. Com segurament n'hi ha tantes d'altres d'aquesta generació i que tracten aquesta... no saber ben bé quin és el camí per on hem de tirar. I a sobre, fa uns dies, el programa de TV3 Sense Ficció va dedicar al seu espai el tema de la insatisfacció laboral dels joves. I vaig pensar, bueno, ara sí que és el moment d'agafar aquest tema i mirar de posar-hi ordre per poder construir una reflexió doncs, més o menys ben endreçada. Uh-huh. I aquí tenim el resultat en aquest programa. És evident que el que podem fer avui és unes línies molt gruixudes, eh? No es tracta d'aquí elaborar cap tesi doctoral ni veritats incontrovertibles. De fet, ja ho advertim en molts altres programes. Quan abordes un tema d'una gran complexitat que intervenen multitud de factors, l'únic que pots fer és indicar pistes que el que esperem és que siguin útils per entendre-ho. Quines són aquestes pinzellades? Com crec que podem ordenar per començar a abordar aquesta qüestió? Doncs jo intentaré agrupar tots aquests fenòmens, tots aquests elements que són molt diversos, al voltant de tres eixos. La inseguretat i la incertesa laboral, la inseguretat i la incertesa personal i la inseguretat i la incertesa política.
Tots són inseguretats i incerteses.
I tant.
A tots els àmbits.
Això és el que es detecta. Després podem discutir si en algun d'aquests àmbits hi ha més o menys certesa o el grau d'incertesa o inseguretat és més gran. Però vaja, déu-n'hi-do el que hi detectem. Evidentment, tots aquests eixos influeixen els uns amb els altres. I no sé si podem dir que un és la causa i els altres són els efectes, però si comencem per un fil en concret, doncs potser podrem anar descapdallant tota la resta en un cert ordre. Com deia, estem en una franja generacional que sembla molt allunyada dels quefers polítics, enredada en les seves problemàtiques existencials, professionals, etc., personals, i víctimes també ja d'uns primers desencants respecte a l'autenticitat dels ideals polítics i de qui els encarnen. I això encara més en els casos en què hi ha hagut implicació política. I com més intensa aquesta implicació, més intensa el desencant. Fins al punt de que ara es mostren la majoria absolutament refractaris a tot allò que és polític o política. Evidentment, aquest allunyament segurament no depèn tant de qüestions ideològiques, que també, com d'un seguit d'experiències laborals que no han estat gens satisfactòries, per no dir que han estat horribles durant la seva trajectòria laboral. Clar, veure els polítics que van dient que fan grans esforços i que gràcies als seus esforços l'economia va tan bé i viure en un món de precarietat i explotació laboral cada cop més grans, doncs la veritat no ajuda a mantenir aquesta confiança o aquesta vinculació amb el món polític.
Condiciona molt, esclar.
Sentir els polítics que l'habitatge és la seva gran preocupació, és el tema central de la seva acció política, i veure com els preus dels habitatges, especialment els dels lloguers, que són els que afecten més aquesta franja d'edat, no paren de créixer. Bé, tot això no és estrany que després desemboqui, com ha passat, i podem observar nosaltres directament, en què onades d'efervescència social i política, com el 15M, es van desinflant fins a arribar a on estem ara, que és que estan allò ja amb el certificat de defunció per firmar pel notari. I aquí, a nivell nacional, doncs, podem dir alguna cosa bastant semblant respecte a onades d'efervescència social i política del mes d'octubre del 17. Que...
El procés, també, amb encefalograma
plano. No sé si està cal notari, però alguns intenten portar-li el més aviat possible. Tenim un context laboral de precarietat, de capitalisme salvatge. que s'ha anat imposant. Venim d'una època anterior, realment les relacions laborals eren molt patriarcals, tampoc és que fos una meravella, però, esclar, s'han anat substituint per unes relacions laborals sense cap més norma que el benefici cru i dur. Les empreses de treball temporal, les ETTs, dominen una part molt important del mercat i en l'estabilitat del lloc de treball és pràcticament inexistent. Sobre el tema de l'estabilitat, influeixen altres fenòmens, altres factors que potser valdria la pena de plantejar-se en un altre programa, de caràcter social general. Això de l'estabilitat avui dia no té bona premsa en general. Però bé, davant de tot aquest marc laboral, clar, no és que sigui el millor context per continuar confiant en el missatge dels polítics, però tampoc sembla ser el millor context per desenvolupar un creixement personal equilibrat i sòlid. I aquí veiem com anem enllaçant ja una cosa amb l'altra. Estem davant d'una generació, repeteixo, me la invento, és aquesta franja d'edat, no sé quin nom se li ha de donar, però estem davant d'unes generacions en què les certeses en tots els terrenys van a la baixa. I en el terreny d'allò personal, que ara hem començat a citar, per no parlar de l'àmbit afectiu, doncs això encara és molt més acusat. A veure, durant molt temps, les convencions socials em marcaven uns camins força clars, en els quals tu podies transitar i fer el teu desenvolupament personal i social sense massa complicacions. Havies d'anar a estudis per tenir una bona feina, que se suposava que havia de durar molt de temps, i si entraves abans a Caixa Penedès ja tenies feina per tota la vida.
Et guanyaries bé la vida.
I no caldria pensar més què havies de fer en el món laboral. T'havies de casar, tenir família, una casa, un cotxe, i a partir d'aquí, doncs, diguem-ne, accessoris diversos en funció de la disponibilitat econòmica. Un altre cotxe, un xalet, vacances cada cop més exòtiques. Bé, tenies... això era un marc molt clar. Clar, el trencament d'aquests estereotips suposa un pas endavant, socialment, però també suposa la necessitat de generar-ne d'altres, altres elements referencials amb els quals tu et puguis dirigir, et puguis emmirallar per saber si estàs en el camí correcte, si vas creixent, si vas avançant. Es tracta, en definitiva, d'una qüestió que en la terminologia tradicional de la filosofia, que va ser usurpada per la psicologia humanista nord-americana, en diem la realització personal. Tots volem realitzar-nos, però la cosa no és pas senzilla. Perquè què és el que hem de fer per realitzar-nos? Quin és el camí a seguir? En la nostra època, i això afecta especialment aquest moment, aquesta etapa, en què és l'incorporació a lo que és l'estructura social la que dona l'empenta a la que serà la nova societat, ens trobem que l'exacerbació de l'individualisme, que s'ha anat accentuant moltíssim en les últimes dècades, enfront del comunitarisme anterior, que donava certeses i seguretat, que limitava la nostra llibertat, evidentment, però això, aquest individualisme, no ho posa senzill a les noves generacions. L'entorn social complex, dur, no respon a les expectatives inicials, però a la vegada els que formen part d'aquesta franja de la societat es troben amb un seguit de requeriments, se'ls demanen tota una sèrie d'extres en el seu itinerari vital que se'ls fa molt difícil de complir. A la vegada que, paradoxalment, cada cop tenen menys clar si realment aquest o l'altre és el que han de perseguir amb el seu esforç, amb la seva dedicació, i això, doncs, desgasta molt l'energia i al final fa que la pròpia persona, la personalitat, quedi d'alguna manera desdibuixada. I això també és traslladable al món afectiu. Hi ha una exigència, una espècie de necessitat d'assolir el més ràpidament possible l'èxit laboral, social, afectiu, I això, ràpidament, ja. I, a més, això junt amb la incertesa sobre per quin és el camí que s'ha de seguir per aconseguir-ho. Els clixés anteriors han desaparegut, però no tenim encara molt clar quins són els que els han de substituir. Hi ha hagut una idea que ha fet molt de mal, que és la de que cadascú és empresari de si mateix. Que el nostre destí està a les nostres mans, que si vols pots...
Això és molt americà, no?
Això és molt americà, exactament. Allà l'individualisme ja sabem que és constitutiu de la seva manera de fer, viure i pensar.
Com li diuen, el self-made man, no? L'home, la dona feta a si mateix.
Això té una sèrie d'avantatges, són punta de llança en quasi tot, però segurament tampoc són un model de convivència, de coherència social, de felicitat comunitària. Si tu no tens aquests èxits laborals, socials, etc., personals, abans dels 30 anys, escolta, és que no serveix. Quins són els models que tenim? Els models ara, els milionaris, abans dels 25. Això és una borrada. Perdó. Ja sé que no és una anàlisi molt refinada, però això és absolutament absurd. Si tu has d'arribar a la culminació de la teva biografia als 25, què fas després? I es veu que no té sentit. Per tant, si tu als 30 anys has assolit això, no ho assoliràs mai, per tant, tota la resta de la teva vida...
Apaga i vámonos,
no? Apaga i vámonos. En aquest sentit, hi ha una entrevista molt, molt alliçonadora que fa poc va aparèixer a VilaWeb d'una actriu, Júlia Barceló, que declarava públicament que es retirava del món del teatre. I la frase més paradigmàtica de l'entrevista és: el si vols, pots, és un missatge terrible. Una exigència d'aquest calibre és molt difícil de metabolitzar, com diu el terme castellà, que no té traducció, de sobrellevar. Et carregues amb una motxilla que és tan feixuga que al cap d'un temps et deixa totalment exhaust. En un món de convencionalismes, les qualitats personals no importen. En un món d'expectatives desaforades de la teva individualitat, al final un perd de vista el món en el que està. Potser una via intermèdia seria interessant d'explorar. No ens donarà massa temps, però si parlem del món afectiu, trobaríem circumstàncies molt semblants. Per què les cerimònies del matrimoni clàssic estan augmentant d'una manera exponencial i, a més, amb una parafernàlia molt més gran del que hi havia abans, després d'un moment de baixada? Ens podríem preguntar per què això. Evidentment, l'amor romàntic ha patit una crisi que ja no es pot recuperar com a element ideològic que legitima relacions de possessió i de propietat. Però, clar, una sexualitat basada exclusivament en l'objectiu de la màxima satisfacció de les meves necessitats individuals, això en vam parlar quan comentava amb el filòsof Byung-Chul Han, que ens deia: l'altre, en aquest tipus de plantejament, es converteix merament en un objecte, en un objecte més de consum en el mercat de la competència. De fet, hi ha pel·lícules americanes que ho verbalitzen literalment. Algunes ho podrem trobar. Aquesta és un 8, aquesta és un 6. Què vol dir? La quantitat de plaer que jo penso que es pot obtenir d'aquest objecte. Quan les relacions afectives o bé són objectuals o es banalitzen, que aquesta és una altra de les problemàtiques. Què vol dir banalitzar? Doncs que d'una persona que és una relació convencional més de les relacions socials. Llavors et pots trobar que aquestes relacions que afecten a la part més íntima de l'individu i, per tant, de la qual en pots obtenir més plaer, però també més pertorbació, es poden manifestar buides de sentit. Per una banda, si jo el que persegueixo és satisfer el meu desig, aquest no desapareixerà, per tant, cap relació m'omplirà i no hauré de buscar sempre de noves. De l'altra banda, jo puc estar en aquest tipus de relació, diguem-ne, banal, i trobar-me allà i pensar, jo què estic fent aquí? Això provoca un buidor que és molt fàcil que s'estengui a molts altres àmbits de del context personal en el que es viu en aquesta època. De manera molt simplista, però potser ben te n'adones. Si no lluites per una família, per uns ideals o per una posició social perquè ja has reconegut que no hi podràs arribar, per què lluites? Aquesta és la mare dels ous, la realització. Al llarg de la història, la felicitat dels teus fills ha sigut una veritat absoluta en aquest terreny. Avui dia això es qüestiona. Hi ha hagut models socials com els hippies i els kibbutz que han separat els fills dels pares, o, en el cas de Huxley, com a model de societat totalment feliç. Avui dia la maternitat més aviat és un mal de cap constant per les persones, sobretot de gènere femení d'aquesta generació. He de tenir fills, no he de tenir, he d'esperar, és absolutament necessari, me'n penediré. Això és permanentment, aquesta boira no pot ser, diguem-ne, una cosa que t'ajudi a tirar. No pot ser sa. Hi ha alguna veritat absoluta o totes són del temps, històriques? El budisme zen ens parla de la compassió. David Hume, un filòsof empirista, diu el mateix, però que fa servir un terme més agradable per nosaltres, que és l'empatia. Quan tu busques la teva satisfacció individual, individualisme, generes que l'altre inevitablement es converteixi en un enemic. I llavors això genera dolor, perquè sempre has d'estar patint. Claus, preses de seguretat, exerts... aquesta és la via, no sé. Una última reflexió. Es diu que la generació actual és l'única durant molts anys que estarà pitjor que l'anterior, que els seus pares. Jo no sé si és del tot veritat. Jo, quan tenia l'edat dels que estic parlant ara, no sé si tenia els mateixos béns materials de què disposen. O sigui, molt semblant o pitjor, però és igual. Aquesta gent tenen, potser no tants béns materials, però tenen més llibertat, estan sotmesos a les imposicions de les famílies, als convencionalismes que els restringeixen? No. I, malgrat tot, sembla que alguna cosa no funciona. Per tant, no en tenim temps ara de parlar, però aquesta equació falla alguna cosa. Quin és? Haurem de deixar-ho per un altre dia.
Sempre ens fa igual. Penseu-hi, doneu-hi un parell de voltes. Moltes gràcies, Pere Martí. Que vagi bé.
Fins una altra.
I després d'aquest feinejant en filosofia que ens ha portat el Pere Martí, sempre tan i tan interessants, per cert, el pengem al podcast, si el voleu repescar, si el voleu recomanar, si no el podeu sentir en directe, als podcasts de Ràdio Televisió Vilafranca i a tots els feinejant en filosofia de la temporada. I són imperdibles, de debò. Ens anem acostant a 11:45. Tenim cita amb l'actualitat, l'última d'aquest matí, 5 minuts per saber com avança aquest dilluns, com comença la setmana l'Alt i el Baix Penedès. I després, per acabar, com ser tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. És el moment per acostar-nos per darrera vegada en aquest matí de dilluns a l'actualitat dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que l'acord entre PSC i Junts farà Ramon Ferrer, president del Consell Comarcal del Baix Penedès. Tots dos partits deixen la porta oberta també a explorar pactes amb altres forces. Així doncs, PSC i Junts Impulsem han anunciat formalment aquest acord de govern al Consell Comarcal del Baix Penedès, que, com dèiem, dona la presidència al socialista Ramon Ferrer. De les 4 vicepresidències, 3 més seran per als socialistes i l'altra per a Junts Impulsem. El pacte garanteix una majoria de 17 consellers per als dos partits que han deixat la porta oberta a ampliar el govern amb altres forces per donar encara més estabilitat al funcionament del Consell i tenir més força en les grans qüestions pendents. El principi d'acord ja es va avançar el passat 9 de juny, però des del sector de Junts del Baix Penedès es van mostrar disconformes i preferien un pacte diferent. Amb tot, l'Assemblea de Càrrecs Electes de Compromís Municipal va avalar el pacte amb el PSC. El calafellenc Ramon Ferrer, doncs, substituirà Joan Sans al capdavant del Consell després que l'Arbocenc hagi estat president de l'ENS els darrers 4 anys. Neus Lloberes optarà de nou a la presidència de la Federació Empresarial del Gran Penedès. La patronal dels empresaris de les comarques del Gran Penedès, doncs, està a punt de tancar mandat, situada entre les 5 primeres patronals territorials catalanes, fruit de la integració ara fa 6 anys, de la Unió Empresarial del Penedès i l'Associació d'Empresaris del Gran Penedès. Ara fa 4 anys i per primera vegada es presentaven dues candidatures a presidir l'entitat i va resultar-ne guanyadora la que plantejava renovació, amb Neus Lloberes al capdavant. Lloberes es torna doncs ara a presentar per tal de ser reelegida, assenyalant que vol completar el projecte de renovació. Expliquem també que aquest dissabte 1 de juliol la Fundació de la Festa Major de Gràcia, amb el suport de la seva família, convoquen un acte d'homenatge a Albert Torres, mort el mes de novembre passat. Torres era un ciutadà vinculat a Olèrtola des de l'any 1984 i empadronat al municipi, tal com recorda la Junta de Compensació de Dalmar. En aquesta organització va participar en diferents activitats i es va implicar en la pròpia Junta de Compensació. Torres va presidir la Federació de la Festa Major de Gràcia de Barcelona des de 1990 fins al 2006 i durant el seu mandat, l'any 1997, la Festa Major de Gràcia va ser declarada Festa d'Interès Nacional. I acabarem tot recordant que el Noia Freixenet celebra aquest divendres el sopar de final de temporada. El Club Esportiu Noia Freixenet, doncs, organitza aquest sopar per posar punt i final a la temporada 2022-2023, oberta a tots els membres del club, socis i simpatitzants. L'acte es farà divendres a 8:45 del vespre a les Caves Freixenet i donarà inici també a la celebració del 50è aniversari del patrocini de Freixenet amb el Club Esportiu Noia. El Club de Sant Sadurní ha estat sempre fortament lligat a la vila, donant molta importància al treball de l'hoquei base, formant jugadors i persones en els valors de l'esport. Arran d'aquesta vinculació amb el poble, nasqué també la relació amb Freixenet. L'empresa més gran del sector del Cava i de Sant Sadurní dona suport al Noia des de 1973. Aquest històric patrocini és, per tant, el més longeu de la història de l'hoquei patins i alhora es converteix en una de les apostes més fidels de l'esport estatal.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Montserrat Ferraro, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Un plaer, com sempre, ja ho saps.
La nostra coach i psicòloga de referència ens acompanya els dilluns, quinzenalment, i avui tornes, després de la revetlla de Sant Joan, que és la més sonada a casa nostra, però aquesta setmana també tindrem la revetlla de Sant Pere.
Que abans era festa, oi?
És veritat.
Fa molts anys era festa. Oh. Coneixo una parella que es va conèixer a Sant Joan i van començar a sortir Sant Pere.
Van anar ràpid. Doncs entre revetlla i revetlla ens trobem, sí. I ens proposes parlar del solstici i de celebrar.
Sí, jo crec que sí que és important. El solstici, és veritat que tenim la celebració d'estiu, la celebració de tardor, la celebració d'hivern, la celebració de primavera, i això no és de fa poc, fa molts anys, ja ve d'una cultura celta i d'una història en la qual es venerava una mica i es celebrava una mica els canvis de temps per les collites, per la supervivència humana. Aleshores, de fet, hi ha el calendari azteca, vull dir, bé, el calendari celta, es junta tot perquè són del sud del nord, però que en certa manera és ancestral. És una mica la celebració de la relació de l'home amb la natura, del ser humà, per ser una mica més neutres i tenir llenguatge de gènere, del ser humà amb la natura, no? I la necessitat d'aquesta harmonia que ens oblidem, que va ser present en el Covid, desgraciadament, però que després ens oblidem que hem de mantenir en l'equilibri de la natura perquè el temps, el clima i la natura ens aporti allò que necessitem pels conreus, per l'aliment dels animals, etcètera, etcètera. Altres calendaris o altres celebracions de qualsevol tipus de cultura i qualsevol tipus de religió, sense entrar en una o una altra, en tots els aspectes del món, s'han articulat a sobre d'aquestes celebracions, que no és ni bon ni dolent, però potser les fetges no són les exactes. Però sí que és veritat que a l'existir la celebració, que és un altre el tema que també ens ocupa, doncs s'han articulat certes dates de donar importància a fets concrets, religiosos o culturals, en diferents estructures i en diferents societats i en diferents religions, en aquests punts que s'hi acosten curiosament al solstici.
Vols dir que si gratem...
Trobaríem coses interessants.
Trobaríem celebracions paganes, eh?
Sí, sí, trobaríem coses interessants i que, en el fons, no tenen per què estar allunyada de qualsevol creença i que, si les creences l'han articulat, és potser per assolir més un compacte social. Vull dir que per algun motiu s'ha fet, però el que passa és que potser no cal canviar dates, que sí que a vegades trobem que hi ha un debat en canvi de dates, com per exemple el tema de Nadal, no?, que diuen igual exactament no era la mateixa data i tal, però sí que estem parlant d'un solstici d'hivern. Increïble. Vull dir, igual que tenim el solstici d'estiu amb la celebració de Sant Joan, que recordo que una persona li van preguntar i tenia una certa edat i van dir, per què és festa Sant Joan? Diu, ah, perquè és el sant del rei. I dic, home, no. Dic, no va per aquí. No va per aquí. Quan ho vaig veure, no vaig dir-li a la persona perquè estava lluny, però vaig pensar, caram, no? Vull dir, a veure, forguem una mica amb les tradicions, vull dir, amb tot el respecte que vulguis valorar dels sants, que sigui de qualsevol, forguem una mica amb les tradicions, amb el tema ancestral, amb el tema antropològic, inclús, que per això existeix aquestes carreres, i que ens donguin una estabilitat, un sí, un tarannà, un projecte fenomenològic, que se'n diu, de l'evolució de les societats i de la cultura.
Clar, perquè a casa nostra, quan s'implanta i s'imposa el cristianisme, agafa dates de celebració que ja existien, paganes, entre cometes, i el que fa és canviar-li el nom,
sí, perquè...
o el motiu de celebració.
Exacte,
oficial, per... no? Però de... manté la festa.
Sí, sí, perquè de fet tenim la Setmana Santa, que balla, no? I que, en certa manera, el solstici d'estiu no és que... Ai, de primavera, perdó, no és que balli. És el 21 de març, ja ho cantava el Serrat amb les seves cançons. El 20 de març, diu el Serrat amb la seva cançó. Va, el 20-21. Però sí que és veritat que hi ha una celebració cristiana dintre de l'estructura de primavera, vale? Vull dir, la castanyera, vale? La castanyada, amb el solstici de tardor, a Sant Joan, amb el solstici d'estiu... I, bueno, i Nadal amb el solstici d'hivern. Vull dir, ho tenim tot encaixat, no? Vull dir que és el que dèiem, que les diferents religions o cultures encaixen en coses que ja venen d'altres cultures, però que realment han sigut inamovibles, i jo penso que perquè estan arrelades a la natura. I que estiguin arrelades a la natura no van cal en contra de qualsevol creença religiosa ni qualsevol tema de cultural, òbviament, però vull dir que a vegades les creences religioses s'enfronten doncs, amb algú que dius, com els polítics, no? Vull dir, a veure, no podíem posar-nos d'acord amb les poques coses bones i importants que cal fer, i les que van més enllà són les que ens diferencien, almenys juntem-se i veiem que amb aquestes ens podem entendre, no cal marcar tantes diferències.
Però clar, amb el pas dels anys, i n'han passat tantíssims, aquesta connexió amb la natura s'ha perdut.
Sí, és el que comentava al principi del programa. Vull dir, allà a l'època del Covid, desgraciadament, va aparèixer tota una sèrie de reaccions culturals i respecte a la natura, degut a que no sortíem, que estaven confinats. Quina pena, vull dir que això podia fer que ens plantegéssim moltes coses que potser algun petit sector, alguna petita mostra d'humanitat s'ha plantejat, però no pas la gran majoria, desgraciadament. Penso que haguessin tingut que aprendre més. És allò que aprens o aprens. L'altre dia em va encantar la frase, dius, vull dir, de les experiències, o aprens o no aprens, però aprens o aprens? No aprenc. Ah, vale, doncs llavors no has après. Vull dir, a veure, si cometem un error és per millorar les coses i per aprendre d'ell. Aleshores, si hi ha una circumstància que ens pot ensenyar alguna cosa, doncs aprenc o aprenc, que tindria que ser així. No aprenc, no? Vull dir, torno enrere. Aleshores, dius, vull dir, no sé si ens ha servit, que podíem utilitzar més l'experiència per aprendre moltes més coses del que viure quotidià de la nostra humanitat.
Sí, perquè semblava que havíem de sortir-ne valoritzant molt més la natura, el paisatge, tenint-ne cura,
sí,
gaudint-lo, sí. Respectant-lo, i qui se'n recorda?
Sí, qui se'n recorda ara, exacte. Ja et dic, una petita minoria, no dic que no, perquè reforço tota aquella gent que realment pren consciència, ho intenta fer a petita escala, i hi ha grups minoritaris que ho mantenen, però la immensa majoria no. Desgraciadament, vull dir que ja és això, les gavines estan apareixent per tot arreu i em sembla que és que no tenen gaires peixos bons per menjar al mar. I això és un fenomen que ja últimament estava fixant-me i que hi ha altres que podríem esmentar i que dius, vale? Vull dir, a veure què passa. Respecte a la natura, respecte als sers vius, vull dir que ja no és només natura en si, sinó la natura com els sers vius i la nostra pròpia natura, que ho necessitem, tot això. Vull dir, sembla que puguem prescindir, no prescindir. O sigui, a veure, jo era petita i recordo que necessitava verd, perquè com de petita ja em portaven excursions. Quan feia temps que no anava a la muntanya, no sortia d'excursions, deia, no sé per què necessito verd. Era una sensació de natura, i te mires els arbres i dius, ostres, jo crec que tenen feina, els paisatgistes de l'arquitectura, en crear espais verds dintre de les ciutats, perquè és que la supervivència passa per tenir contacte amb la natura. Encara que estiguem a les ciutats, vull dir, hi havia una moda en un moment donat que s'estaven construint espais completament diàfans, completament escèptics, vull dir com molt, molt de ciment i poca cosa més, no sé, la plaça de Colón de Madrid, per exemple, i aquí, doncs, altres estructures, vull dir que es fan, vull dir, tot el tema de la plaça de la Catedral, tot pla, tot perquè la gent pugui caminar, passar, però que dius, i el verd? Vull dir, potenciem una mica més o posem alguna cosa, encara que no sigui al mig, perquè deixar grans multituds que es trobin, però amb els costats, potenciant una mica més, no?, la natura i el verd. Jo crec que us ha girat feina, senyors arquitectes paisatgistes.
Coincidint amb els solsticis, celebrem,
sí.
Fem festa, amb un nom o amb un altre, en funció de la cultura i del moment històric. Què ens aporta aquest celebrar?
Celebrar és donar-li importància a quelcom, i ens trobem molta gent que diu no, jo no celebro res, jo no celebro l'aniversari. Jo crec que una mica quan dius no, ho rebutges, és perquè a casa t'han obligat a fer-ho, perquè hi ha una tradició d'obligació, forçar, o de que tots hem de ser igual, o que tots hem d'actuar igual, i dius, a veure, sortim-nos-en d'això. Que aquí hi ha alguna cosa, o sigui, celebrar, a tothom ens agrada. Vull dir, vinga, anem a celebrar, que ens hem vist avui.
Fer anys no li agrada a tothom,
No,
una altra cosa és celebrar l'entrada de l'estiu.
No, i celebrar que has nascut, potser fer anys, no? Celebrar que has nascut. Jo crec que passa per una...
O això que estarà tan de moda, una volta més al sol.
Una volteta més al sol, sí. Doncs, a veure, jo crec que hi ha conceptes que és veritat, que dius, jo em planto a tal edat i no em compleixo més, vale? Però això no vol dir que no celebris l'aniversari. L'aniversari és un moment important en què vas aterritzar en aquest món i que, en certa manera, doncs, no cal que hi posis anys, sinó que hi posis la celebració del moment exacte. Però, clar, cadascú, això és molt particular, però ja et dic, ve donat i condicionat pel sistema educatiu que has rebut. Si t'han obligat a celebrar els aniversaris, els compliments, ho vas passar fatal quan han celebrat aniversaris, o no t'han fet regals, o han prescindit i t'han felicitat si se'n recordaven o no a casa, depèn de moltes circumstàncies i situacions. Ara, és com els regals, fer regals. No, jo no vull fer regals. Bueno, fer regals és un ritual. Aleshores, pot ser que tinguis una mala experiència amb els regals. Fer un regal i buscar un regal normalment és dedicar-li un temps a algú, i si més no, apuntar aquelles coses que li agraden, si te les va deixant caure, que això els homes ho agraeixen molt, i després poder comprar aquell com. Vull dir, és un ritual i és un temps de dedicació a l'altre que, bueno, aquesta societat, doncs, contra més ràpid anem, millor, i contra menys temps dediquem a certes coses, doncs les estem dedicant a la feina o a altra qüestió. I no, jo penso que està bé dedicar-li temps. Per això va sortir l'Amic Invisible, també, per dedicar-li temps en algun company de la feina i fer un detallet. O sigui, per què surten aquestes coses? Perquè ancestralment, psicològicament, socialment, la psicologia social ens ho està demanant. Vull dir, ens està demanant sentir-nos importants pels altres. Tenim un sentiment que és el gregarisme, que és que ens agrada ser part d'un grup, ser part d'una associació. Per això papes, quan s'ho fan en aquell moment que es feien Skinner o que es fan gòtiquis o gòtiques, o, vull dir, és formar part d'un grup amb el qual et sents identificat i et sents reconegut. Després ja madures i entres a formar part de la societat, o tens aquests teus grups de referència que per tu, doncs, són els teus amics, les teves amistats, vull dir, amb qui realment et sents, com dèiem abans, més identificat. Doncs celebrar és important, celebrar és donar importància. Vull dir, jo penso, com vinc del món de l'esport, vull dir, tu pots estar cuidant-te i tal, i després celebrem i bevem una mica de cava i ens ho passem bé i fem la festa i celebrar el final de competició, celebrar, jo què sé, pues, el salt d'algú, l'aniversari d'algú. La qüestió és tenir una excusa per celebrar, eh? Vull dir que...
Sí? Ets sí. Dels que busquen excuses per celebrar?
Jo crec psicològicament... Sí, ho soc, però a més és que crec psicològicament que és bo tenir
és bo.
Una excusa.
Per què, psicològicament?
Perquè fas festa interna. Perquè...
Interna?
Interna, sí. Fas festa externa perquè la comparteixes, però interna. És dir, va, vinga, anem a celebrar. Què has aconseguit, això? Vinga, celebrem-ho. Has acabat el curs? Sí. Oh, és que estàs estudiant molt perquè tenia les paules, l'activitat i tal. Vinga, anem a celebrar-ho. Vull dir, és com... donar importància als esforços, donar importància a característiques particulars teves. Quan és el sant, és el cumpleaños, i dius que jo no sóc de la religió, bueno, és igual, és el teu sant, bueno, o jo què sé, no saps quan és, bueno, doncs ho celebrem avui com si ho fos. També és veritat, no fa falta esperar un dia concret per celebrar que estem vius. Vull dir, celebrar vol dir donar-li importància a un fet concret, a unes característiques concretes, a una associació concreta que li passa a una gent, com és l'aniversari o el sant, com deien, o jo què sé, aconseguir unes oposicions. Hi ha coses que venen com una mica més sola, i ho hem de celebrar, i la gent ho diu, i ens ho diem mútuament, perquè és una forma de trobada i de poder gaudir en conjunt. Hi ha gent que té certa repulsió a les festes de Nadal,
sí,
o a les celebracions.
Sí, hi ha el club dels anti-Nadal, anti-aniversari...
Però això són experiències viscudes i la sensació de... que potser hem viscut una certa obligació a casa i no vull saber fer coses.
O sigui, te'n vas a la infància,
home,
a buscar l'origen, sempre.
Sempre, carinyo, sempre. Sempre, perquè les coses que estan més arrelades ens venen dels 0 als 5 anys, s'estableixen les bases del contingut emocional, les
o sigui,
estructures de la personalitat.
O sigui, anticelebrar aniversaris perquè no els agrada, alguna cosa va passar entre el 0 i el 5...
I
potser
entre els 5 i els
10,
o després en l'adolescència, pot ser. Vull dir, hi ha etapes, dels 0 als 5 és les bases de la personalitat, dels 5 als 10 poden passar qualsevol cosa, però jo vinc amb el meu món imaginari, vaig descobrint, vaig obrint, vaig escoltant, perquè ja començo a ser personeta. A partir dels 5 anys es diu que quan et preguntin què tal el teu fill, la teva filla, què ha fet, i si està present li diguis amb ell o amb ella que ho expliqui. Va a partir dels 5 anys. Perquè si parles per ell és com anul·lar aquella personeta que ja comença a ser personeta a partir dels 5 anys. Llavors, entre els 5 i els 10 hi ha un procés, i als 10 ja és com una preadolescència avui en dia, perquè ja comença a raonar una personeta allà dintre que diu una sèrie de coses que dius, ala, si m'està donant un consell i tot. Perquè ja comencen a estructurar coses i després tot allò que no s'hagi solventat abans dels 10-11, ¿vale?, es torna a reproduir en l'adolescència per acabar-lo d'arreglar. Però clar, amb l'adolescència és més viral. Vale? És molt més viral perquè és veritat que l'adolescència...
I explosiu, també,
explosiu,
no?
Perquè les emocions són infinitament més profundes i més multiplicades. És per això que els amors d'adolescència els recordem d'aquella forma tan impactant. I és que ho vivim tot amb una extrema sensibilitat. I això els hi passa a tots els adolescents, i ens ha passat a tots. És que aquell era el més maco, no sé si era el més maco o no, però tenia una intensitat emocional molt més forta. Després... és diferent, és en aquell moment, és com si totes les hormones i totes les emocions estiguessin en plena ebullició, que és el que passa, i llavors, clar, qualsevol impacte, qualsevol, inclús que se'n va la teva parella amb una altra, que encara no sou ni parella, però bueno, es viu d'una altra...
Qualsevol petita cosa, no?, es magnifica.
Es magnifica
i
més.
I queda allà,
sí, queda guardadeta, sí, s'ha de processar. S'ha de processar. Jo, el món adolescent m'agrada molt, també, perquè, en el fons, hi ha molta rebel·lia en molts moments, hi ha certes actituds, però que responen a una immensa necessitat, com tots tenim, de ser acceptats i de tenir bons vincles amb la gent i de tenir un grup de referència i de sentir-se valorat pels altres. O sigui, és un moment molt delicat emocionalment que la carrasques una mica. Jo vaig estar 6 anys en una escola i el tema de la relació amb els adolescents era genial. Vam fer un festival al final que ballaven el Dirty Dancing. Era fantàstic.
Clar, és que parlàvem del club dels anticelebracions, antinadal, anticelebrar l'aniversari, però aquí no hi hauria els adolescents, que sempre estan disposats a celebrar-ho
tot
i a fer festa.
Sí, sí, en certa manera sí, a no ser que tingui això, unes excessives males experiències. Però és que, a veure, ens hem oblidat de ser nens i ens hem oblidat de ser adolescents en segons quin moment, que és masses pegues en tot, vinga, som-hi, però hi provem-ho, fem-ho, que a vegades... aquesta modalitat de no, ens hem d'assegurar perquè hem de tenir-ho clar, dius, hostis, que se'n passen les ganes, eh? Perquè si tan assegurem i tan controlem, se'n poden passar les ganes de fer això. Dius, va, anem aquí, fem. Vull dir, és una mica entre nen i adolescent, no? Perquè és la reflexió més adulta des de l'impuls més emotiu i natural i de la infància. Vull dir que és el nen o la nena interna que tots tenim a dintre, que ja ho haver sentit en moltes situacions de teràpies i tal. I dir, no busques cap nen, sinó busques les teves arrels d'infantesa, la teva forma de sentir quan tenies aquesta edat i també que ara et pots explicar coses que llavors no sabies explicar o ningú va venir a explicar i per això es fa una mica la reconciliació amb el nen o la nena interna. S'ha de celebrar que existim, s'ha de celebrar que estem vius. Celebrar és res més, és donar-li importància a un fet i compartir-ho i fer una mica de festa.
La clau és compartir-ho.
Compartir-ho i sobretot amb tu, fer festa interna, com abans he dit. I llavors anem a celebrar-ho, anem a compartir-ho. A veure... jo sé que algú al millor m'està sentint i diu, és que jo a vegades he celebrat coses sol o sola, i és veritat, també. Diu, saps què et dic? Ara em poso aquí, que és un regal, un plaer, perquè com avui ha sigut un dia super dur, em faig una banyera, em faig un superet, em poso...
aquella copeta de vi...
exacte.
Aquells minuts per mi...
begudeta que jo vull, i ho celebro. Mira, saps què passa? Que el celebrar té un tarannà de gravar-se la memòria, que això no volia que se'ns quedés per dir-ho. Quan celebres, crees i sentes una imatge molt més forta a la memòria. Te'n recordes aquell dia que vam, saps? Aleshores, entra, perquè és un fet, graves les imatges, el bon rotllo, endorfines, tope, cortisol fora, i compartir aquell moment. Aleshores, ho celebres. E inclús, pot ser que te'n recordis amb el temps, ostres, jo no sé qui celebràvem aquell dia, però ens ho vam passar tan bé. I dius... no és, és que s'han de celebrar els sants, és que s'han de celebrar els aniversaris, és que s'ha de celebrar la festa major, s'ha de celebrar el Nadal, o... no hi ha cap obligació. O sigui, a veure, són punts de trobades perquè la gent sigui més feliç o estigui més contenta. De feliç, ja ho sabeu, que la felicitat és pròpia i ens l'hem de buscar nosaltres a través de les sensacions de plaer. I que ve a plaços. Ara tens l'emoció de felicitat, ara estàs una mica més trist, o ara estàs, op, medio. Però la gent està més alegre quan celebra i... recorda més coses perquè s'impacta més amb el cervell emocional, o sigui, en el que és la gravació de la memòria. I això és bonic perquè si ho tens a la memòria, penseu que són endorfines i que després ho pots recordar i fas més endorfines.
Sí, aquest en és crees el de noves amb el record.
Quan recordes sempre, és com les fotos. Quan tu fas una foto, estàs fent endorfines perquè... amb el teu ull has vist una cosa que potser el que està al teu costat no ha vist. I diu, per què fas una foto aquí? Doncs que he vist una cosa i diu, ai sí, oh, que maco i tal. I quan ho tornes a mirar, ara que anem immediat, perquè ara anem immediat amb la càmera, abans tenies que esperar-te a revelar, doncs ara anem immediat amb la càmera, tornes a fer endorfines quan ho mires. I és que si després vas i ho expliques a algú, tornes a fer endorfines, o sigui, es tornen a generar. Són intensitats diferents, però ja són bases d'endorfines.
Per tant, celebrem i busquem excuses per celebrar.
Sí, jo crec que sí. A vegades és això, eh? Això té tanta gràcia als sants? Diu, no, però és igual, anem a celebrar-ho. És igual. O té gràcia... No sé, Nadal, no sé. Vull dir, a veure, érem molt pesats. A casa meva, tanta família i no sé què. I en vez de passar-ho bé, jo tenia ganes de sortir amb els amics perquè en la família no et veus mai. Venien aquell dia, xerraven i no sé què, de què discutien i tal. Dius, és igual, doncs anem a celebrar el que sigui, és igual, vull dir, però celebrem-ho, ja no vull fer-ho, sí, què faràs ara per Nadal? No ho sé, doncs és igual, celebrem-ho igual, no? Si ara tens altra gent, altres coneguts, trobem-nos amb aquesta gent, compartim un dia i ja està. Vull dir, què més dona que sigui Nadal o no deixi de ser-ho? I si vols, com dèiem a vegades, no cal esperar els aniversaris per fer regals. Si li vols fer un regal a algú, celebra que t'ha sortit dels nassos, fer un regal a algú perquè t'apeteix o perquè és una cosa que li agrada, i pues, celebrem-ho, li fas el regal i dius, vinga, pues, va, pues, prenem alguna cosa, ¿vale? Que és una mica cultura mediterrània. ¿Vale? Bueno, els irlandesos també ho tenen bastant, bastant incorporat.
Doncs acabem aquest dilluns, celebrant que és dilluns, que ens hem retrobat i que encara hi haurà una última trobada abans no tanquem temporada. Montserrat Ferraro, gràcies i bona setmana.
Bona setmana i bones celebracions.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat. La que mai es publica i el TikTok que és més perfecte és si em balles en directe. No vull que em tornis a obrir per parlar-nos per privat. Ens toca sortir una nit, descobrim junts la ciutat. Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
Doncs com que es tracta de celebrar, de buscar qualsevol excusa o argument per fer festa, per retrobar-nos, per festejar, nosaltres celebrem que hem arribat a port aquest dilluns, que us hem acompanyat al llarg d'aquestes 3 hores i encara celebrem més que demà hi tornem, quan passin 6 minutets de les 9. Que acabi d'anar molt i molt bé aquest dilluns. A reveure. Posada en conquistar-te i ara tot és...